A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 21 minuts, ja ho mirarem, però si hi ha la versió digitalitzada o no, en qualsevol cas a la biblioteca sí que tenien i continuen tenint, perquè recordem que el fons continua existint, a la versió original, l'edició original de l'Amic de les Arts i també aquell facsímil que anys més tard es va publicar. Marta, bon dia, bona hora de nou.
Hola, bon dia.
A la biblioteca, però, roig i reventós, com no, tot un munt de recomanacions i també de llibres que ens porta la Marta per poder considerar. Per on comencem?
Per l'agenda.
Per l'agenda.
Mira, comencem demà, Hora del Conte, com cada divendres, a 6:15. Demà torna el Blai Sanabra. És un contacontes que ha vingut diverses vegades a la biblioteca, connecta molt bé amb els nens. Ell explica normalment 3-4 contes, que tots tenen relació amb un mateix tema, i en aquest cas el títol d'aquesta sessió és Contes Reials. Per tant, hi haurà reis, hi haurà reines,
princeses,
tots aquests personatges que de vegades també estan envoltats de màgia i tenen al seu voltant tota una sèrie de històries que són molt per explicar contes. En Blai sempre comença les sessions d'una manera molt especial i pels qui ja el coneixen, perquè són habituals de l'hora del conte, encara que sempre és la mateixa manera de començar, ja l'esperen. En Blai va perdre una mà.
Uh-huh.
Llavors, clar, els nens tenen curiositat perquè és evident que li falta una mà i ell comença explicant per què li falta aquesta mà i d'aquesta manera el tema queda tancat.
D'acord.
I ja ningú pregunta res més.
O sigui que tota aquella curiositat,
sí,
que evidentment,
normal,
perquè tots,
sí,
hem estat bé de petits i de grans.
Exacte,
també aquestes,
sí,
curiositats, queda ja resolta en els,
sí,
primers minuts i podem
ja
passar a altres coses.
Sí. I ho explica d'una manera molt màgica, ho explica d'una manera molt divertida, fent participar, i per tant qui ja el coneix, doncs ja s'espera que expliqui, i si no li pregunta, expliqueu de la mà, expliqueu de la mà, i ell ho explica molt gustosament i forma ja part d'aquest inici.
D'aquesta forma d'explicar la seva hora del conte.
Sí, de la seva hora del conte, per tant, ens explicarà també aquesta història i d'aquests contes reials a continuació.
Blai Sanabra, demà divendres a 6:15, com sempre, a la Biblioteca Roig i Reventós.
I per la següent setmana, el divendres 31, tenim Arana García, que ens explicarà uns contes sobre àvies. Àvies ingenioses és el títol d'aquesta sessió. L'Anna García la recomanem per petitons. Té una manera d'explicar molt dolça, contes curtets...
Petitons vol dir 3 anys, 4 anys?
Sí, 2-3... Normalment recomanem sempre a partir de 3, que és una edat que els nens poden entendre
3-4 anys,
les històries, però l'Anna García sí que amb nens més petits d'aquesta edat doncs també connecta molt bé. Per tant, és una característica seva que també volem destacar. La setmana passada que vam tenir Tirabec, el viatge
d'en Jan... Perdó, Inés, que haig de pagar l'estufa i aleshores m'haig de moure, ho sento, però és que si no estàvem aquí com en una granja de pollastres i així estem més tranquils. Marta, segueix.
El viatge del Jan, t'has fet el viatge de la cadira.
El viatge de la cadira i se sent molt, i dic, bueno, et diu, perquè si no donarà la sensació que estem movent moltes, doncs no. Exacte.
La setmana passada vam tenir aquesta sessió, el viatge del Jan, amb unes titelles molt especials i volia comentar que va anar molt bé, que ens va agradar moltíssim. Tirabé, que és una companya, són dues noies de Vilanova, i ens va agradar molt com van muntar tot, encara que l'espai és petitet, doncs ens va traslladar en aquella habitació del protagonista d'aquesta història, d'allà on viuen els monstres, i aquesta adaptació que van fer elles, i bé, doncs volia comentar que ens va agradar molt, per tant...
Tornaran.
Sí, suposo que sí, quan tinguin algun altre espectacle que el puguem adaptar això a petits espais, segur que tornaran.
D'acord. Hi ha molta gent que es dedica, eh?
Sí, sí, sí.
O potser ens ho sembla.
Hi ha gent que s'hi dedica professionalment, d'altres que ho fan com a més, altres que comencen. Sempre hi ha d'haver una formació, això sí que es nota molt quan hi ha una formació i una experiència. Però sí, sí que hi ha gent
perquè
que
en parleu amb aquella, vaja, amb aquell elogi de qui té la capacitat de connectar amb la canalla,
sí,
que no és gens fàcil
de
fer
fàcil,
això.
No és gens fàcil, i de seguida ho notes i de seguida ho captes, per això repetim. Amb narradors que ens funcionen bé segur que n'hi ha moltíssims d'altres, però amb els que sabem que funcionen bé, que s'adapten al tipus de...
És una aposta segura, eh?
Sí, sí, i a més ens agrada, perquè saps que portaran contes
que agradaran i que... D'acord. Sí.
Després, el dissabte 25 d'aquest dissabte, tenim el taller organitzat per Kumon, aquest centre d'ensenyament de matemàtiques i de lectura, bàsicament, i faran un taller titulat Inventem un conte. Encara hi ha places, tenim ara apuntats uns 11 nens, i qui vulgui doncs, s'hi pot encara apuntar. Específicament està enfocat a nens i nenes de primer i de segon de primària, 6-8 anys, però si hi ha algú més grandet, una miqueta més petit,
no hi ha problema
perquè hi ha places lliures i bé, doncs ja que es fa, aprofitem-ho.
D'acord, aquest dissabte dia 25, al matí,
a les 12 del matí, de 12 a 1 més o menys, aquest taller.
D'acord. Doncs heu anat trobant voluntaris, aquells famosos voluntaris per ajudar...
Sí, ja està, és veritat, sí, el projecte L'Èxit, que es posava en marxa l'escola...
Quan has dit això de taller, em dic, vinga, a veure si hi ha moviment en aquest sentit, ho vàrem parlar abans de Nadal, precisament.
Sí, exacte. Doncs sí, es van posar en contacte amb nosaltres 3 o 4 persones, que en principi pot semblar que no és molt, però des de l'escola estàvem molt contents i molt satisfets, la veritat, a part d'altres que havien trobat els seus mitjans. I de fet s'ha pogut posar en marxa aquest projecte, han fet ja les primeres sessions, van començar el 9 de gener, si no m'equivoco, i la mestra responsable ens va comentar que estava funcionant molt bé, eren les primeres sessions, però que bé que aquests primers contactes havien anat molt bé, que els nens estaven contents, els voluntaris també, i ara estaven en aquesta etapa de formació, que es poden formar per poder-ho fer millor. I també doncs, volem organitzar coses des de la biblioteca amb aquests grups per dinamitzar també tot aquest projecte.
Per tant, una bona experiència aquesta que va néixer de l'Escola Esteve Barratxina, que va demanar la col·laboració de la biblioteca i que ara ha tornat a l'escola perquè nens i nenes puguin ser ajudats per persones grans en l'aprenentatge.
En aquest procés de lectura, no? De agafar més confiança i estar ben motivats.
Per on seguim?
Recomanacions. Fa 15 dies que vam parlar sobre els joves, les xarxes socials, adolescents, i em vas preguntar si a la biblioteca teníem llibres que parlessin sobre aquests temes, no? De com ajudar els pares a entendre aquesta relació entre els joves i l'adolescent, sobretot, i les xarxes socials. Vam anar
per aquí, arran precisament de la conferència que després va ser suspesa, la presentació del llibre, ja ho diré demà,
Digital, de la Núria Escalona.
I d'aquí vam anar derivant fins a això. Els pares poden tenir alguns recursos per poder, no sé si dir, administrar o per poder portar aquestes qüestions de les xarxes socials i d'internet amb una certa seguretat davant els seus fills o les seves filles si tenen preocupacions pel que pugui derivar també, en algun cas, el mal ús o l'ús des de la ignorància d'alguns aspectes de la xarxa.
Sí, llavors bé, de fet, és que els joves ho tenen tant a mà, tenen com una vida real i una vida virtual i entren i surten d'una i de l'altra sense cap tipus de problemes. Per tant, jo crec que els pares el millor que podem fer és estar informats i no només de les xarxes socials que són més conegudes, com ara Facebook o Twenty o Twitter, però és que contínuament estan sortint. I jo crec que una de les coses bàsiques és això, no? D'intentar, encara que per nosaltres també és difícil, però intentar conèixer en què es mouen i què és el que tenen a l'abast. Hi ha una xarxa social, per exemple, que es diu Ask FM, que no és una emissora de ràdio, fa uns 3 anys que es va iniciar a Letònia, i és una xarxa de preguntes i respostes, et dones d'alta d'una manera molt, molt, molt senzilla, i allà pots preguntar a qui vols el que tu vols, des de la pregunta més innocent fins a tot el contrari. Per tant, pot ser perillós. No deixen de ser preguntes i respostes, però poden fer mal.
Entesos.
No sé, hi ha joves adolescents que en aquesta etapa potser de baixa autoestima o de dificultats per relacionar-se, doncs depèn dels comentaris que rep, poden fer mal. Per tant, els pares sí que podem estar al tanto de si veiem actituds que ens semblen estranyes. Hem de saber que existeixen aquestes coses i que estan de moda i que en aquesta etapa, si no tens el que té tothom, no ets ningú, i si no fas el que fa tothom, no ets ningú, per tant, és complicat i està bé d'estar al tanto. Hi ha una altra, no és ben bé una xarxa social, és una aplicació que es diu Snapchat, que ara últimament doncs, també està molt de moda entre els adolescents. Envien vídeos, fotografies, només durant uns segons, i es trien quants segons altra persona pot veure aquella foto.
És a dir, per tant, un pot enviar continguts els que siguin, perquè queden autodestruïts al cap d'uns segons.
Sí, però sí que pot haver temps de fer una captura de pantalla.
Exacte.
Tu reps l'avís que s'ha fet una captura de pantalla, però aquella captura ja està feta. Tu saps que t'han agafat aquella foto, però és que ja està fet. Bueno, té el seu què també, i bé, doncs això, d'estar informats, que no tot s'acaba amb el Facebook, al cap i a la fi els pares també es poden afegir, no?, com a amistats dels fills i tenir un control.
D'acord.
I potser precisament per això el Facebook, de fet...
Perquè al costat de determinades aplicacions Facebook és la xocolata del lloro,
Sí, perquè més entre els adolescents, de fet, de Facebook està com de baixada. precisament per això, perquè si els teus pares et demanen amistat, si els dius que no, queda fatal. Uh-huh. I si els dius que sí, ja els tens controlant fotografies, en qui parles, quins comentaris fas. Uh-huh. És una mesura de control també, que molts pares han fet al Facebook precisament per això. Per tant, els adolescents se'n separen i busquen altres coses.
Exacte. I una d'aquestes coses que pot permetre, diguem-ne, com ho diríem això, un ús amb intenció molt evident en alguns casos, que pot ser molt pervers en altres si no es mesura, és l'Snapchat, per exemple, o aquestes aplicacions que permeten que tots els continguts es destrueixin, s'esborrin al cap d'uns segons, però per tant mentre aquest contingut és actiu en el dispositiu, com deia la Marta, es pot capturar, es poden fer moltes coses que després es poden utilitzar amb la mateixa perversitat amb la qual s'han enviat en algun moment o altre. Allò que pot ser una broma,
d'una broma
d'una nit, o d'una broma d'una festa, o una broma de no sé què, pot després ser una arma molt poderosa per minar la dignitat de qualsevol,
si no es va en compte. I hem d'estar al tanto. I llavors és curiós que en els llibres de racó de pares tenim molts, i a les llibreries en trobem moltíssims, d'allò el primer any de vida del nadó, els primers 3 anys...
Sí.
D'adolescents també n'hi ha molts, com parla amb el teu adolescent, que si l'edat del pau, que si com un... Però hi ha una franja d'edat de 8, 9, 10 anys que queda... No hi ha bibliografia, o n'hi ha molt poca, i precisament és aquí, que ja no són nadons, sí, que fet per instint, a veure, cuidar un nadó, no és complicat, no té més... passem ja a l'adolescència, i tota aquesta franja t'informes, doncs bé, doncs per experiències pròpies, per experiències de coneguts, però si vols mirar un llibre t'és difícil de trobar sobre aquestes edats, que és quan potser doncs, en aquesta preadolescència, no? Que després un cop ets adolescent hi ha coses que potser ja has fet tard.
Sí, sí, i hi ha molts preadolescents que ja tenen telèfon mòbil, que ja tenen accés a un ordinador, que ja poden tenir. Una altra cosa és que després es jugui una miqueta amb l'edat de naixement, però que poden tenir perfil a les xarxes socials, poden, tenir accés a molts d'aquests, com ho diríem això, a molts d'aquests àmbits de comunicació que demanen, tenir el cap molt clar i una certa responsabilitat, no?
I llavors, a partir d'això que parlàvem l'altre dia, doncs he detectat un buit a la biblioteca, i és que tenim molt poqueta cosa sobre aquests temes. Però com que existeix el préstec interbibliotecari i podem demanar altres biblioteques de la xarxa, doncs he mirat que altres biblioteques sí que tenen coses més o menys actuals, però és que clar, passa tan, és tan efímer aquesta informació. Però bé, doncs bueno, hem comentat 3 o 4, que en tot cas doncs, es poden demanar sense cap problema, i des de la nostra part doncs, també mirarem d'adquirir llibres sobre aquests temes, perquè
és a dir,
realment és interessant.
Llibres destinats sobretot als pares... davant de l'ús de xarxes socials o de la tecnologia en els seus fills.
Exacte. Llavors començaríem amb un que es diu Niños, adolescentes y redes sociales. Conectados o atrapados. Aquest és l'any 2013.
És molt gràfic aquest títol, eh?
Sí. Sí, la portada també, aquest Conectados o atrapados, és com un grafit a la paret. Per tant, és una portada cridanera. El tema és que l'han fet professionals de grans companyies, de marques com ara Coca-Cola o Jabotel, Antena 3, que tenen xarxes socials molt potents, i ells expliquen les claus per triomfar, per arribar a aquests usuaris, a aquests joves, amb aquests nous canals.
Sí.
Com atrauen l'atenció, com generen continguts que siguin atractius. Per tant, els pares que llegim aquest llibre, veiem què és el que busquen aquestes grans empreses en els nostres fills per captar-los l'atenció. També hi ha un capítol dedicat a l'ús responsable de les noves tecnologies, solucions per protegir els menors en tot aquest tema doncs, de seguretat i d'aquests perills potencials que tenen les xarxes. Per tant, en aquest llibre trobem aquesta vessant de dir què busquen les empreses quan estan en publicitat molt dirigida als adolescents i, per altra banda, doncs, com protegir-los.
El llibre es diu, tornem-ho a repetir...
Niños, adolescentes y redes sociales, conectados o atrapados.
Llibre que poden disposar-ne a la biblioteca, no és un llibre que estigui a la biblioteca,
no,
però la biblioteca
demanar,
ho pot demanar en el préstec interbibliotecari sense problema.
Exacte.
Un altre.
Un altre. Proteja a sus hijos en Facebook. Com deia...
Queda clar també, eh?
Sí, el títol és claríssim. Com deia, sí que els adolescents cada vegada utilitzen menys el Facebook, però és una de les que, de totes maneres, té un ús més elevat i que també els pares doncs, coneixem potser més per la mà per qui també hi som, no? En aquest llibre doncs, ens explica això, aquesta preocupació per la inseguretat en aquesta xarxa, sobretot amb aquests usuaris més vulnerables. Llavors ajuda a preservar la seguretat i la privacitat en el moment de configurar el compte, com fer no? aquesta seguretat, a diferenciar diferents nivells d'amistat en el moment de publicar o d'etiquetar, a bloquejar usuaris, a informar d'abusos, si trobes alguna cosa que veus que no és correcta, doncs pots informar i fins i tot a desactivar o eliminar el compte, que en última instància tenir tot això és voluntari, si et porta més problemes que alegries, doncs mira.
I és important també saber-ho, eh?
Saber que hi ha aquesta opció, que es pot desactivar o eliminar un compte.
D'acord.
I una altra es diu Redes Sociales, Manual de Supervivència per a Padres. El títol també és bastant clar.
Claríssim. Eh? Està clar que aquests llibres tenen precisament això, enunciats molt gràfics perquè tothom tingui clar què busca i què pot trobar en aquests llibres.
En aquest hi ha una reflexió sobre els orígens de les xarxes socials i bé, doncs ens pot ajudar a entendre què aporten en els adolescents o nosaltres mateixos, quins són els seus límits. Hi ha termes i conceptes principals, que de vegades també saber la terminologia també ens pot ajudar, oportunitats que ofereixen, perquè no tot és dolent, i quins riscos, i també recomanacions sobre la nostra actitud a casa i consells útils del dia a dia que ens poden ajudar a controlar una miqueta aquest ús que fan els nens i nenes d'aquestes xarxes socials.
Doncs per aquells pares que estiguin interessats en l'ús que poden fer els seus fills o les seves filles de les xarxes socials, d'internet, de programes de comunicació, en definitiva, de tot allò que els pot preocupar, aquestes són tres lectures de les, com ens deia la Marta, vàries que n'hi ha i que es poden trobar sobre aquesta qüestió.
Sí, aquestes són les més actuals, perquè clar, com que és un tema que continuament va canviant, però sí que aquesta part més teòrica, més de base, doncs ens pot servir. I el que sí que tenim a la biblioteca és aquest, que parla sobre el telèfon mòbil. Aquest llibre és del 2008, del 2008 al 2014 han passat moltes coses, però dic el mateix, que és la part més bàsica, més teòrica, ens pot servir.
Que en aquest sentit no ha canviat.
No, aquí no ens parla de WhatsApp, ens parla dels missatges.
Si fa o no fa, estaríem parlant del mateix.
Seria una miqueta el mateix. Aquí ens diu que l'any 2004 han passat uns quants, però un 70% dels nanos de 13 anys tenen mòbil, segurament aquesta xifra ha augmentat, i ens està molt ben explicat el tema del per què tenir mòbil, no? De per què aquesta necessitat, i que de fet és un pas, pels nens i nenes, és un pas d'anar a l'institut, és a dir, faré primer d'ESO, per tant necessito mòbil, per tant tothom té mòbil a primer d'ESO, doncs jo també en vull tenir.
D'acord.
I per altra banda, pels pares, és bueno, com aquesta potser excusa de dir, clar, així, com que ara es mou més amunt i avall i queda més amb els amics, doncs així el podré controlar més, si li passa alguna cosa em pot avisar, com que és per protegir-lo. Ells la protecció els dona igual, la qüestió es poden enviar whatsapps i coses d'aquestes.
Uns per ser més independents i l'altre, i els altres amb la il·lusió de poder-los protegir.
Ens imaginem que serà per controlar-ho. Doncs de tot això ens parla aquest llibre, d'aquests perquès, i llavors hi ha testimonis reals de pares i mares i de nens i nenes, bueno, aquesta edat, 11, 12 o més grans, i ens expliquen doncs, bé, com han demanat el mòbil, quan l'han tingut, com s'ho han fet, quins usos en fan, com es relacionen amb els seus amics...
I com suposo administrar aquesta línia tan fina de la no obstrucció de la llibertat individual i dels riscos afegits que hi ha en un dispositiu
tot
així.
Tot això, i una mica doncs, això, les normes de la família, doncs, apagar-lo a la nit, no tenir-lo a taula mentre es dina... Bé, doncs són consells que també podem aplicar en el nostre dia a dia.
I que molt probablement també ens podríem aplicar als grans.
També.
En més d'una ocasió,
De fet, a veure, és igual que la lectura, no? Que diuen, si veuen llegir, els nens llegeixen. Bueno, potser si ens veuen també enganxats tot el dia amb el mòbil, també ho veuen com una cosa molt habitual i molt normal. També hem de ser una miqueta conscients d'això, suposo.
Tot i que hi havia hagut sempre èpoques en què hi ha moltes persones que menjaven llegint el diari.
També.
Doncs ara, diguem-ne, molts...
Sí, per no canviar l'eina, no?
Per no canviar l'eina. Però el llibre aquest sí que ho poden trobar. La biblioteca es titula...
El sorgiment del sisè sentit, usos i sentits del telèfon mòbil en l'adolescència i la joventut.
D'acord. Per tant, és una qüestió més conceptual, Usos i sentit del telèfon mòbil. Trobar el sentit... Bé, ja no sabem fins a quin punt els pares ja li volen trobar el sentit, si es demana, com deia la Marta, d'una forma molt recurrent per dir, començo, l'haig de tenir. Però bé, en fi, com a mínim, com a reflexió estarà bé.
Sí.
Vinga, més coses.
I llavors he portat unes recomanacions també per nens i nenes, més o menys de 10 anys, 9.
Apa, que aquest títol també crida l'atenció.
Sí, i també té relació una miqueta això, no?, amb internet. I... L'autora és Care Santos. Care Santos és molt coneguda sobretot per novel·la juvenil, per més grans, i amb molta fantasia, és una autora de molt d'èxit en adolescents i en joves. Però amb aquest llibre, que es titula Se vende mamá, amb aquest llibre doncs, va donar aquest salt a la literatura infantil i diu que el va fer doncs, perquè era quan tenia una bona història amb l'experiència que havia tingut ella amb els seus fills a partir de tenir nens i bueno, amb el dia a dia no?, i les coses que es diuen, doncs llavors va ser quan va voler fer aquest salt amb més petits. El protagonista és l'Òscar i l'Òscar la vida li canvia quan tenen un germanet petit, el Cigró, li diuen. Llavors ell veu que la seva mare ja no se l'estima igual i amb ajut de la seva amiga Nora, que és una nena molt decidida, amb moltes idees, amb molta empenta i quan ell al revés, ell és tímid i és insegur i es deixa portar, doncs la Nora li diu que sense dubtar-ho posi un anunci per internet, en una pàgina d'aquestes de venda de segona mà,
i que digui que
vol vendre la seva mare, i problema resolt, ja està, no? I llavors fan un anunci que diu: se vende mamá de 38 años, pero de color castaño, no muy alta, pero tampoco bajita, ojos marrones, bastante guapa, le sale muy bien la lasaña, la pizza de cuatro quesos y los crepes de sobrasada. Le gusta ir a los parques de atracciones, es muy cariñosa y tiene la voz agradable, conoce un montón de cuentos, casi nunca regaña. És molt bona publicitat. El nen l'Òscar li diu: que tot no és cert. Diu: bueno, però és que el màrqueting és així, no has de dir sempre la veritat. En aquest llibre hi ha molt de sentit de l'humor i també doncs, tot aquest tema de relacions familiars, no? De gelosia, de l'estimació entre pares i nens.
Hem de suposar que la mare no acaba venuda.
No acaba venuda, però té compradors, eh?
Té compradors.
Pretendents
no
li falten.
Tantes qualitats,
clar,
tu digues.
Té pretendents, però vaja, el nen al final costa de fer el pas definitiu, no?
Se vende mamá.
I llavors ha fet... Bueno, d'aquest llibre destaca també la tipografia. Té diferents mides, sí. Que s'adapten una miqueta als estats d'ànim, als tons del diàleg. Les il·lustracions són molt esquemàtiques, són com... com un 6 i un 4 aquí tens tot retrato, doncs és així, molt esquemàtic però molt expressives, són boniques també, que ens van acompanyant durant tota la història, i és això, aquest sentit de l'humor i aquesta senzillesa. I llavors l'any 2013, la Cara Santos ha escrit la segona part d'aquest llibre, que es diu Em venc el cigró. L'ago de la mare ja han fet les paus, ja ho té controlat, però ara qui vol vendre és el germanet petit perquè emprenya molt. I doncs una miqueta la història és la mateixa, de tornar a posar aquest anunci per internet, i ara intenta
es ven germà petit,
vendre aquest cigró, aquest germà petit.
Vaja, germans petits, aquest llibre és per vosaltres.
Sí.
Es ven el cigró,
Em
venc el cigró. I és en aquest cas la versió catalana de la segona part del llibre Se vende mamá, de la Care Santos. Totes dues lectures, com ens deia la Marta, amb molt de sentit de l'humor, però també amb molta reflexió, perquè, vaja, són situacions que es poden viure a les cases, aquesta presència de l'altre germà, i fins a quin punt doncs, es pot també conviure amb tot això.
I en aquesta edat sí que els agrada molt els contes de fantasia i d'històries inventades, però també les coses que els hi toquen molt de prop, les històries més quotidianes, també els hi fan molta gràcia perquè s'hi senten molt identificats. I per tant, bueno, són llibres que surten molt en préstec i que els recomanem i agraden molt.
Ens en portes un altre?
I em porto un altre, que és un àlbum il·lustrat de format gran, es diu L'hombrecillo de los sueños. L'autor és el gran Gianni Rodari, el més gran mestre de la literatura infantil, i les il·lustracions són d'Anna Laura Cantone, que és una il·lustradora italiana jove, que ha sabut captar molt bé l'essència d'aquesta història del Gianni Rodari, que va morir l'any 80, per tant, ja fa uns anys que va escriure aquesta història, però amb aquests dibuixos doncs, se li dona allò com un altre aire i encaixa doncs, a la perfecció una cosa amb l'altra. El Hombrecillo de los Sueños és un homenet que a les nits està al costat del nen o de la nena, entra en el seu somni i l'acompanya en tot el seu somni.
En tot llavors, el que li passa, vaja.
Sí, i llavors és un recorregut en els típics somnis d'aquella sensació de caure, per exemple, en malsons, en aquest cas representats per uns bandolers que li disparen i li toquen, és un malson. Quan està a l'escola i la senyoreta li pregunta la lliçó, que ell se sabia perfectament, i en aquell moment s'ha quedat en blanc, doncs tots aquests somnis, que a vegades... Bueno, són els que es tenen, doncs aquest homenet l'ajuda, l'acompanya, a vegades li fa bromes i li agrada, no?, d'acompanyar-nos durant la nit. Està escrit amb lletra lligada,
amb
lletra així, com de cal·ligrafia,
exacte.
Sí. I a més és un text rimat, per tant quan el llegim així tal qual té aquesta musicalitat
del...
Diu: mientras tú duermes tranquilo, él se sienta, él te mira, él te susurra al oído, vuela, y tú sales volando sin siquiera preguntarte qué cuernos está pasando. Té aquest toc Gianni Rodari, aquest sentit de l'humor.
Amb unes il·lustracions molt suaus, de
molt
textura, suau, molt,
sí.
Molt dolces.
Són divertides, perquè hi ha una ovella, que també té molta relació amb els somnis, no? Jo conto ovelles, doncs l'ovella és com el cavall d'aquest home dels somnis, i són molt divertides, l'ovella és així
perquè
molt gran, amb unes,
molt gran,
molt
plena,
gran
sí.
Amb unes potes molt petitones, uns nassos així molt grandots.
I plena de llana.
Sí, però sí, són uns colors molt suaus. I molt bonic, llavors el recomanem en aquest tema doncs, dels sons dels nens, que de vegades doncs, pot ser un problema,
sí,
no?
De com conciliar pors,
sí, de quan tenen pors o aquest, això, no? D'assumir que et passa aquesta pel·lícula,
sí, sí.
Doncs bé,
una visió més positiva,
sí,
amb
humor i amb tendresa, doncs enfocar aquests temes en els més petits.
11:44 del matí, l'horari de la biblioteca com sempre ens servirà per tancar aquest espai, ho tornem a recordar, Marta.
De dilluns a divendres, de 9 del matí fins a 2:15 del vespre, i els dissabtes de 10 a 2:15.
En 15 dies hi tornem. Marta, gràcies.
Gràcies.